Aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar de calés, és hora de parlar d'economia amb el professor Josep Anguera. Què tal, professor? Molt bon dia.
Ens preparat per parlar de calés i per ingressar-ne encara més.
Sí, exacte, i per gastar-ne malauradament també, no?
També.
Tenim moltes coses per comentar avui en matèria econòmica. Neus, per on comencem?
Bé, tenim, Josep, bon dia. Tenim
bon dia, Neus.
Alguns temes damunt la taula. El primer d'ells és, mira, la línia, diria, de la setmana passada, que havíem donat algunes bones notícies en matèria econòmica, que no passen molt sovint. Sembla que Brussel·les ha millorat la previsió de creixement d'Espanya i, en general, de l'eurozona i, dirien les previsions, i ara això, Josep, tu ens ho aclareixes, que s'esquivaria una mica aquella recessió de la qual hi havia por fa uns mesos enrere.
Sí, sí. I a més, com que ja hem comentat aquí en aquesta secció, doncs que moltes vegades l'economia i la psicologia va molt de la mà, quan un diu que les coses aniran malament o no tan bé com fan previsions negatives, com tu ara explicaves, doncs moltes vegades són profecies autocomplertes, allò que si algú sent que la cosa econòmica no anirà gaire bé, ja es reté, doncs, i no compra coses, no augmenta la plantilla encara que sembla que l'hauria d'augmentar, o no fa més gran el taller o la botiga, no? Amb la qual aquesta retenció dona una mica la raó a aquells que deien que la cosa aniria malament. I per això, normalment, els policy makers, aquests que fan la política econòmica, són molt reticents a fer males previsions. I molt, si t'hi fiques, molts governants també, doncs sempre miren més el got mig ple que no el mig buit.
Sí.
I en canvi, doncs això va passar ara fa 4 o 5 mesos, no? Doncs a l'acabament de l'estiu, començament de la tardor, doncs que Brussel·les, perquè sempre diem un nom d'una capital, no? O sigui, la Comissió Europea va fer unes previsions, a dir, ai, el 23, que sembla que la cosa anirà malament, sobretot perquè Alemanya, l'economia alemanya, doncs es preveia que entraria en recessió tècnica, no? O sigui que vol dir això que durant dos trimestres baixaria la producció econòmica, no? Doncs bé, estem a dia 14 de febrer d'aquest 23 i resulta que el tercer trimestre de l'any passat doncs no només va baixar l'economia, sinó que va augmentar un ritme important, cosa que ha fet que la comissió doncs hagi fet ara un canvi en les seves previsions. Diu que el fantasma, la por de la recessió econòmica, doncs s'allunya i que l'actual previsió és de que aquest enguany, el 23, hi haurà doncs un creixement moderat, però un creixement econòmic i res de recessió, en la qual aquelles persones que potser ara fa 2 o 3 mesos havien pensat, empreses, persones, famílies, doncs de fer algun gest d'inversió, doncs ara diran, escolta, doncs va, ara sí, amb la qual també donaran la raó, i encara amb més força, amb els que ara diuen o han fet una previsió optimista, o almenys no tan negativa com la van fer fa un temps. I per Espanya també. Mm-hmm. O sigui, Espanya, doncs, l'any 22 va ser un dels països que va créixer més. Jo sempre parlem de la macroeconomia, cada un se sap lo seu. I que, per tant, si un pensa, si sap que a la seva botiga ha venut menys, doncs ha de pensar que la resta doncs ha venut més que la mitjana, no? Però sí, estem parlant de macro i de grans números. Doncs sí, doncs en el 2022 l'economia espanyola va créixer més que la mitjana europea i gairebé un punt i mig, que déu-n'hi-do. A veure, també hi ha hagut algunes coses que també han fet una mica millorar aquesta realitat, no? Per exemple, que te'n recordes que parlàvem de que, ai, que no hi haurà el gas rus,
sí,
no? Uh-huh. Perquè es va patar aquelles tuberies per allà al mar Bàltic, no?
Sí.
El Nord Stream i aquestes coses, doncs, esclar, ha fet una tardor molt benigna, no? Tothom recorda que aquell estiu, que no sé, que el desembre seguien havent-hi mosques a casa.
Sí, i mosquits, sí, sí.
I mosquits, que diuen, bueno, però això què és? I quan vindrà el fred, no? Que per cert ja ha vingut, no? Ara ja no hi ha mosques ni mosquits a dintre de les cases. Doncs bé, això ha fet que, vaja, doncs, que no hi hagi hagut tanta necessitat de calefacció i que, per tant, l'increment del preu dels combustibles també s'hagi limitat, no? Inclús també el canvi d'estratègia de l'economia xinesa, que va fer allò de Covid zero, va canviar i va començar a obrir, i per tant doncs, també molta gent ha pogut continuar venent coses a la Xina, amb la qual les exportacions no s'han refredat tant. Una sèrie de qüestions de que s'ha acabat l'any 22 doncs, d'una manera més feliç, si em permet l'expressió, que no estava prevista. I per aquest any, perquè ja estem a mitjans de febrer, doncs aquest any també doncs la previsió, les perspectives, doncs són força millor, no? I vaja, diguéssim, cap gran economia entrarà previsiblement en recessió i l'economia espanyola, diguéssim, doncs augmentarà el seu creixement més... De les grans economies serà la que més augmentarà, gairebé també un 1,5. Pensa que la previsió per a Alemanya és pràcticament l'estabilitat, un 0,2% o alguna cosa així, no? França també no passa gaire del 0,5%, i Itàlia, que és l'altra que ens ve per sobre, doncs no arriba ni a l'1%. Per tant, com aquell deia, no està tan mal, no? Sí que hi haurà una certa recuperació. El punt potser més negatiu és que encara tindrem una inflació que els últims anys no estàvem acostumats, no? I que, per tant, doncs, els preus dels aliments, tot i la rebaixa de l'IVA que va fer el govern espanyol que sobre els aliments bàsics, que s'ha notat ben poc,
ben
no?
Poc,
doncs,
ben poc.
Ben poc, no? Veig la gent no... Quan parles amb algú, diu, jo, de veritat, potser és una qüestió psicològica perquè no porto un Excel amb el preu del súper, però jo no li veig gaire diferència. I si realment no... Com que hi havia l'encariment de matèries primeres, doncs suposo que les grans cadenes doncs, han fet passar aquest per llibre i bueno, la qüestió és de que la inflació no arribarà al 5%, però no deixa de ser una inflació important. Vull dir que quan la inflació, que més o menys és tolerable per una economia que és per allà el 2%, doncs la duplicarem en molt, no? Però vaja, la idea és que aquest 2023, segons les profecies, que se'n diuen previsions, doncs és de que, evidentment, no serà tan negativa com s'havia pensat i que inclús ens podrem potser acabar el 23 amb un bon gust de boca quan a producció i creixement. Això ara, també d'aquí uns mesos ja veurem.
Ja veurem que ja no veurem, canvia ja, la cosa, eh? Exacte.
Exacte, sí.
Perfecte, doncs bé, començant amb aquest tema, després en tenim un altre que de fet fa temps que cueja, que és el tema de les pensions i de les pensions i la jubilació, que pel que he vist, Josep, no és una cosa només exclusiva d'Espanya, la dificultat de quadrar-ho tot plegat, sinó que també a nivell europeu és un tema que està damunt la taula a diferents països, no exempt de polèmica, no? I només cal veure França, les manifestacions que està tenint últimament.
Esclar, és que això de les pensions que durant tants anys s'ha mantingut estable, no? De dir, bueno, doncs allò els 65 anys i tal, veníem d'una sèrie demogràfica força estable. Però esclar, des de fa uns 20 o 25 anys veiem que l'esperança de vida, que com ja hem comentat, doncs és una expressió que sembla força agradable, però que es calcula amb l'edat dels morts, o sigui que dius, diem l'esperança de vida, clar, no se sap això de quina vida tindrem, no? Però l'única referència és l'edat de la gent que es va morint dia a dia, no? Llavors, per això es diu, en aquest moment l'esperança de vida és de... I es diu una xifra, no? Doncs bé, l'esperança de vida a tot el món i sobretot en els llocs rics com la Unió Europea, doncs ha augmentat, pensa que em sembla que ja estem a la mitjana de 80 anys. Les dones més grans, els homes ens morim abans, però ja són 80 anys, molt lluny d'aquells 65 que van posar a finals del segle XIX a Alemanya, en Bismarck, pensant doncs, que si es passaven uns mesos o un anyet o dos dels 65, algú s'havia de fer alguna coseta perquè la gent no es morís de gana, no? Perquè ja eren molt poc productius aquella gent. Clar, aquesta notícia bona, no? En principi crec que tothom ha de pensar que és bona, no? Que hem més anys, s'hauria d'afegir viure més anys, però també més bé, no?
Exacte, perquè és viure més anys. Exacte, amb qualitat,
amb qualitat. Amb qualitat, no? Ja s'entén. Doncs sí, això està passant a tot arreu, en la qual cosa, i sí, afegeix una altra variable, que és que la gent treballa, comença a treballar més tard.
Sí.
Perquè la majoria, una gran part de la població jove, doncs no es posa a treballar als 18 anys o als 16 o als 14 com els nostres pares o els nostres avis. Vull dir que encara hi ha gent que ara està treballant i que diu, bueno, és que jo vaig posar a treballar als 14 anys. que és així. Ara molta gent doncs aguanta fins als 20 perquè van estudiant, van fent cursos, no? Amb treballs precaris també, ocasionals, però vull dir, a cotitzar, que estem parlant de pensions, no? Doncs es comença més tard i es viuen més anys de jubilat cobrant pensions. Per tant, s'entén que el tema del pagament de les pensions per jubilació a tota Europa, per dir només una zona del món, que no, no som exclusius, doncs està en tensió. Llavors, doncs, el que és la Unió Europea, que és el que em deies tu, doncs hi ha una llibertat important, no? Vull dir, Brussel·les, no? deixa fer a cada país el que li sembli millor. Però aquesta afirmació s'ha de matisar molt i molt, perquè resulta que les pensions és una de les partides importants dintre del pressupost. I el pressupost, en la seva globalitat, sí que el marca Brussel·les. O sigui, qualsevol govern dels 28 països, Croàcia inclusiu ja, de la Unió Europea, quan el seu govern acorda uns pressupostos per l'any següent, abans de portar-los en el seu Parlament per la seva discussió i aprovació, primer es porta a Brussel·les. I ja li diuen, mira, això sí i això no. I sobretot, la xifra total és la que diuen, em sembla que voleu gastar massa. I llavors és la resposta que ve després, si voleu gastar més en pensions, haureu de gastar menys en altres coses. Menys infraestructures, menys sanitat, menys ensenyament o el que sigui. Per tant, aquesta llibertat, i també he recordat això, és clar, l'edat del 65 pràcticament ja ha passat una mica la història data i edat legal per jubilació. Tots els països, a diferents ritmes, estan augmentant aquesta xifra, perquè és clar, doncs tots vivim més temps que no pas quan es van instaurar, que fa pràcticament 150 anys o 140, que es van instaurar el 65.
L'excepció... Josep, perdona, Josep, fa aquests 150 anys que no s'ha tocat, diguéssim, l'edat.
No,
ha canviat
molt la
societat amb 150 anys, no?
Clar. Sí, això ho van inventar allà, doncs, a finals del XIX, cap allà a Prússia, no? Von Bismarck, no? Que va veure que, clar, hi havia gent gran que s'estava morint de gana. O sigui, a sobre d'haver treballat a les mines, jo no sé quants llocs, durant amb feines penoses, o l'agricultura, amb el fred que fa allà dalt, doncs deixaven de treballar i es convertien en una càrrega molt gran i un malviure per les famílies que tenien aquests avis,
clar,
no? I van dir, doncs, mirem, posem una data, no? Una data d'edat avançada, no? Com, per exemple, 65. Doncs clar, s'ha mantingut, o sigui, mires la literatura i aquest 65 és una constant quan la societat hem canviat
tant,
molt, no?
I tant. Per tant, el que deies, que ara tothom està damunt la taula el fet d'incrementar aquesta edat, però clar, tot i això no agrada, és el que ara jo deia al principi, de mirem a França i a altres llocs, no? Clar.
Sí, sí, bueno, ara la batalla social, l'enfrontament societat-govern, el lloc més important és França, però vaja, també parlem de xifres. Pensa que l'edat de jubilació oficial a França no és el 65 ni el 64, són els 62 anys.
Clar.
O sigui que sempre només passar Bourmadam a la Cerdanya o la Jonqueres al Voló, només que hagis nascut uns metres més enllà de la ratlla, del Pertús, doncs tens unes condicions de vida en molts aspectes, també amb aquest, molt important. I esclar, doncs, i en canvi la ciutat francesa, com a tot arreu, s'allarga l'esperança de vida. O sigui, cada vegada vivim els francesos també molt més, i per tant el seu govern, ja diferents governs ja ho han estat intentant modificar, però ja saps que allà hi ha poques bromes, eh? Quan la gent s'hi posa en contra del govern, només fan frenar el govern, sinó el fan canviar.
Sí.
És a dir, que els francesos són molt ells, no? Doncs ara la proposta de la ministra de Treball i del president Macron doncs és passar-los al 64, o sigui que ni tan sols al 65, quan la majoria dels països ja estem en el 66...
Per exemple, anant cap al 67, espanyol, eh?
Ara, a l'any 2000, saps que cada 4 mesos augmenta un mes l'edat de la jubilació. S'arribarà als 67 anys a l'estat espanyol, per tant també a Catalunya, el 2027. Mm. I ja en falten menys de 4. O sigui que la cosa, apuntem clarament cap al 67. Doncs ara el govern francès intenta que sigui la 64 i ja veurem què passa. Vull dir que l'altra qüestió també, perquè això de l'edat queda molt clar, no? Perquè és una xifra. El que no està tan clar, i en canvi és molt important, és veure el càlcul a partir de que et jubiles, de la pensió de jubilació, en quants anys d'antiguitat et compten.
Exacte.
No?
I, uh-huh.
Perquè, esclar, tot depèn. Pensa que per exemple, és un fenomen bastant universal, que molts treballadors, a l'arribar als 55 anys, en segons quins sectors, ja moltes vegades et fan fora del sistema, perquè ja no és prou productiu, hi ha joves que poden treballar més amb menys, amb un sou menor, no? I això és clar. Això, aquests últims anys de cotització, d'entre els 55-57 fins als 65-67, compten molt a l'hora de saber quina pensió cobraràs. Si a partir dels 55 hi ha tota una sèrie de treballadors que deixen, no tots, però hi ha sectors, hi ha llocs, no?, que deixen de treballar al 100% i que amb ajudes d'empresa doncs, hi ha una prejubilació, això afecta a la quantia, a l'import de la pensió a partir d'aquest jubilis. No? Per tant, també s'ha d'anar molt en compte, per exemple, els autònoms, que diguéssim també gent molt gran que dius, escolta, potser ara que no cal treballar les 8 o les 10 hores diàries, vull dir, afluixo una mica perquè ja vaig una mica cansat, no? Aquestes feines que necessiten esforç físic, no? Molta mobilitat. Doncs, o per exemple, els venedors, que bueno, ara encara per internet, però que abans hi havia molta mobilitat amb cotxe amunt i avall,
sí, sí, sí.
Perquè havien d'anar, vull dir que clar, a partir dels 50 o 55, aquell ímpetu venedor, aquelles ganes d'arribar a casa a les tantes perquè has agafat un altre client, això va baixant, no? Doncs això també s'ha de tenir en compte. Les dues coses, vaja, jo diria, perquè si algú s'està fent números en aquest moment i ens escolta, doncs que sàpiga que una cosa és aquesta edat límit que es va prorrogant, i que de moment està fixada pel 27 en els 67 anys, però també en el període de còmput de les cotitzacions en aquests, perquè ara pràcticament estem en els 34 anys i diguéssim, d'antiguitat per calcular la pensió amb les 34 anys de cotitzacions anteriors, uh-huh. I que els últims anys és important. I que, per tant, doncs, ho tinguin en compte si estan fent càbales sobre quan jubilar-se, no? I també hi ha altres països, per exemple, la Gran Bretanya és el que té les pensions més baixes.
Sí? Aquest és el pitjor sistema, diguéssim?
Pitjor tampoc és així, perquè és que a Gran Bretanya, seguint l'exemple nord-americà, ja saps que s'hi fixen molt,
sí,
amb els seus
sí.
L'excolònia, no? Doncs pensa que la pensió de jubilació pública dels treballadors britànics es complementa molt amb plans de pensions individuals. O sigui, allà ja fa molt de temps, això que també s'ha dit molt aquí, al nostre país, però aquí, diguéssim, no sabeu que no acaben d'arrencar ni els plans de jubilació d'empresa ni els privats, allò que es fa a través de la banca comercial. I, en canvi, a Gran Bretanya això té molta importància. Per tant, si parles amb un jubilat, un pensionista britànic, que n'hi ha molts que venen aquí a gaudir de la seva jubilació i del nostre clima i dels nostres preus més baixos encara, doncs et diran, et comentaran si hi ha prou confiança, que és clar que una part important és la pensió que cobren del seu govern, però una part complementària molt important és el pla privat de jubilació. El que sí és segur que els jubilats que menys cobren en total de tota la Unió Europea són els irlandesos. Aquests, diguéssim, són els que pitjor ho tenen.
Ho tenen pitjor, vaja.
I en canvi, els holandesos, perdó, holandesos, els neerlandesos, que cada vegada se'n fa més difícil, perquè ja saps que ara ja no es pot dir holandès, perquè només és una part dels Països Baixos, doncs aquests són els que gaudeixen comparativament de les pensions més altes. Per tant, mira, i això ho has començat tu dient, quina disparitat hi ha. Però el que passa que, esclar, si neixes en un país, difícilment te n'aniràs en un altre pensant en la jubilació,
sí,
no?
Sí, no, normalment no és això el que et motiva.
No, hi ha altres coses, no? Per exemple, que et quedis sense feina, però quedar-se sense feina és un bon motiu, però pensar que la jubilació, no, m'aniré als 20 anys als Països Baixos perquè quan en tingui 68 cobraré més, això... pràcticament que jo sàpiga, ningú ho fa. No ho fem.
Certament. Doncs bé, evidentment, tema de les pensions, el que dèiem, la Unió Europea no té una política comuna per tots, però sí que venen condicionats, com tu molt bé explicaves, Josep, per les ajudes. És a dir, és una manera de control d'una altra manera, sense...
Sí, per sobre, i és allò que dius, si ets, tens mainada, i dius, escolta, si vols mirar més la tele i no vols fer tant els deures de l'escola o de l'institut, allà tu, però si no aproves et posaré a treballar. Et dona autonomia, no? Però esclar, que sàpigues que ja, si no vas bé per una banda hauràs de corregir per una altra, no? Per tant, aquesta llibertat te l'has d'agafar amb molta seriositat i saber cap on tires, no? Perquè si no, doncs, l'alternativa pot ser pitjor.
Uh-huh. I teníem també avui una altra cosa damunt la taula, Josep, que és el tema de la patronal bancària està enfadada. No està gaire d'acord amb l'impost extraordinari que ha aprovat el govern per aplicar al sector i sembla que ho impugnaran i no sé si se'n sortiran o no de finalment no haver-ho de pagar.
Sí, clar, però pensa que aquests dies estan sortint sense cap mena de pudor ni de posar-se vermell les galtes els mils de milions que han guanyat l'any passat de forma extraordinària la banca espanyola. I bueno, hi ha un motiu ben clar i que segurament més d'un i més de dos dels que ens escolten, espero que ens escoltin més de dos,
sí, ja.
Doncs amb les quotes que es paguen dels préstecs hipotecaris en tipus variable indexats amb l'Euribor, pensa que durant molts anys, des de la recessió del 2008, que l'Euribor s'ha mantingut gairebé inexistent o inclús negatiu. I en els últims 12 mesos ha fet un salt de 4 punts. Doncs imagina't, 4 punts d'interessos més que han cobrat els bancs sense haver de fer res, perquè esclar, quan et van deixar els diners, que te'ls van deixar l'Euribor més mig punt o un quart o tres quarts, pràcticament només pagaves aquest mig punt o aquests tres quarts, perquè l'Euribor era zero, no? Doncs ara, sense fer res al banc ni sense fer res tu, que has de pagar la quota, doncs has de pagar 4 punts més. I em sembla que ja vam parlar que hi havien hipoteques de 150.000 o algunes de 300.000 que a final d'any havien d'augmentar, que el seu cost eren, no sé si, 100.000 euros més.
Sí, clar, sí, una barbaritat.
Doncs bé, aquests 7.000 euros més els hi han fet clinc, 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 els hi han caigut en el compte de beneficis dels bancs sense haver fet res. Vull dir, no han augmentat el crèdit anterior, no han posat més treballadors, al contrari, han reduït treballadors, han tancat oficines, han reduït despeses i a sobre els hi ha entrat un xorro de diners. Llavors el govern espanyol, per una banda per justícia social i per altra per necessitat, de dir, escolta, potser que contribuïu una mica, i com que no ho feien voluntàriament, que és lògic i normal que un director de banca no vulgui que una part dels seus beneficis, en lloc d'anar al compte d'explotació, se'n vagi al govern, doncs el govern nostre està a punt d'aprovar aquest impost i de posar-lo en pràctica, que no arriba al 5% d'aquests beneficis extraordinaris, però que calcula que en 2 anys, entre el 23 i el 24, si aconsegueixen implantar-lo, perquè tal com has dit tu, pensen reclamar i impugnar aquest acord la banca i la SECA, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, doncs seran uns 3.000 milions més que ingressarà i que bona falta farà per tota la despesa pública que està compromès el govern espanyol. I vaja, això ara és una incògnita, veurem si aconsegueixen frenar-ho, però jo diria que serà difícil perquè, a més, serà molt impopular de cara al banc tota la gent que hi anem d'en tant en tant i que estem pagant quotes de préstecs hipotecaris, de pensar doncs, que nosaltres estem incrementant aquest cost individual i familiar i que, en canvi, els bancs els hi van entrant diners a cabassos. No? Doncs una mica, si no volen voluntàriament, doncs que sigui, sisplau, per força a través d'un impost. Vull dir que negar-se molt, 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 no crec que arribin a fer gaires esforços per lo impopular que seria aquesta negativa des d'un punt de vista social.
Uh-huh. I acabem avui la secció, aquest informe econòmic, Josep, parlant d'una... Res, ràpidament, com a mínim... dient-ho o explicant-ho així amb titular, sí. Que avui el Consell de Ministres aprova un augment del salari mínim interprofessional. Passa a 1.080 euros sí. En 14 pagues i portem uns increments sí. Bastant grans.
Mira, és que veníem també de molt a baix, Neus?
Exacte.
Pensa que teníem... A vegades els percentatges enganyen, no? Perquè, vaja, si mirem això, els percentatges, des del 2018 fins ara, en 4 anys i mig, el salari mínim a Espanya ha augmentat un 47%, gairebé la meitat, i dius,
és
molt. doncs no, està molt bé aquest increment, la patronal està absolutament en contra, sí. Perquè com a màxim volíem pagar 1.040 euros i els 1.080 deia que res, però pensa que per fi, per primera vegada, s'arribarà a un salari mínim, que és el que es considera universalment com a correcte, que es calcula com el 60% del salari mitjà d'un país. Vull dir, si el salari mitjà d'un país doncs és 1.000 euros, doncs el salari mínim hauria de ser de 600 euros, per posar números fàcils, el 60%. Doncs per fi l'economia espanyola, si s'arriba a implementar aquest acord, que suposo que deuen estar ara discutint-ho la senyora Díaz i Holanda, per més nom, amb la resta de companys, això està pactat, Avui crec que és una formalitat del govern, del Consell de Ministres d'avui a Madrid, no?, a Moncloa. Doncs aquests 1.080 és exactament, per què 1.080 i no 1.100 o 1.060? El 1.080 és el 60% del salari mitjà a l'estat espanyol. Per tant, tota aquella part dels treballadors, que sortosament jo diria no són gaires, però els que hi són, doncs de feines el seu sou és el salari mínim, penso de treballs agrícoles, penso treballs a la restauració, a l'hoteleria, no? Doncs que tindran aquest increment doncs, de 1.000 fins a 1.080. A veure, són 80 euros per 14 pagues, no és una xifra com per destapar ampolles que t'hagués tocat la grossa de Nadal, però ajudarà i l'impacte de la mateixa manera que quan es va passar 1.000 euros, que deien, hi haurà molts acomiadaments i a la pràctica n'hi van haver, però segurament per altres motius, no tant per aquest increment, també està previst ara que, almenys jo no he vist cap previsió de 18, de 1.000 a 1.080 hi haurà molta gent que anirà a l'atur. Doncs sembla que no serà així, el que passa és que sí, les empreses hauran d'invertir per augmentar la productivitat de tots els treballadors, no? I això també és una bona perspectiva, que s'augmenti la productivitat mitjana del treballador català i espanyol, perquè, repetim-ho, dintre de la Unió Europea i de la zona euro, doncs tenim nosaltres una productivitat baixa i que, per tant, aquesta millora empresarial també, si es produeix, i espero que sí, doncs també farà que ens acostem a la productivitat mitjana de la Unió Europea. Uh-huh. Ja ho veurem, això.
Ja ho veurem, i des d'aquí ho anirem seguint. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per aquest ample informe econòmic i, en fi, anirem recopilant la resta d'informació que vagi sorgint econòmica i la comentarem més endavant. Moltes gràcies, Josep.
No hi ha de què, bon dia.